els podcasts de Ràdio Estel. Spoilers.
El cinema, al detall.
Provant. Un, dos, sí.
Rafa Sanahuja us fa Spoilers.
El podcast de cinema a Ràdio Estel.
Què tal? Com esteu? 14è capítol, 14è d'aquesta petita aventura en què us fem spoilers a Ràdio Estel. Ja sabeu que això que esteu escoltant és exclusiu de la web i de l'aplicació, només apte per a mans del setè art. Podcast en què us parlem de cinema i us rescatem grans pel·lícules de la història del setè art, pel·lícules d'aquelles que tothom tenim al cap, que han marcat una mica les nostres vides i formen part de nosaltres mateixos. Tractem d'explicar-vos per què són el que són, per què ens fascinen, per què ens han fet gaudir d'aquesta manera i per què, doncs, són tan bones. Sempre ben acompanyat per veus autoritzades. Néstor Company avui també ens acompanyarà, el capo de la pàgina web El Cinema de Hollywood, un tipus erudit amb veu fantàstica, us el recomano moltíssim. L'escoltarem avui també en petites píldores. Ens ajuda també Carles Martínez, sobretot en la primera part d'aquesta temporada, el loco aullador del cinema. Ara el tenim a l'escac, aprenent a fer cinema i en una mica tot enfeinat amb el seu primer curt. I Lorea Arrizabalá, que va ser la darrera en arribar, però que ho està petant. La tenim avui a l'altre costat del fil telefònic perquè està plovent molt i no arribava. Lorea Arrizabalaga, bona vesprada. Hola, hola.
Hola, Tete, què tal?
Muy bien, gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Tot bé, Lorea?
Tot bé. Sí, vale. Rafa, però no me podia perdre esto.
Bueno,
hacer hoy.
Exacte. Ara us explicarem una mica. Avui ens endinsem en una saga que ha marcat el cinema, una saga que ens ha fet gaudir moltíssim a nosaltres, als nostres fills, als nostres pares. Parlem del cinema d'aventures per excel·lència. Jo estic molt enamorat, ja ho saps, Lorea. Per tant, us fem spoilers de les aventures de Henry Jones Jr.
Creia que havies muerto. Deben haber cambiado los cestos. ¿Estás herida?
No, tienes que sacarme de aquí deprisa. Volverán en cualquier momento. Suéltame. Deprisa. Continuamente me pregunta por ti sobre lo que sabes. ¿Qué ocurre? Desátame.
Sé dónde está el arca, Marian.
¿El arca está aquí? Voy contigo, Jones. Desátame. No me puedes dejar aquí.
Marian, si te suelto ahora empezarán a rastrear toda la zona.
Me tienes que sacar de aquí. Jones, ¿estás loco?
Odio tener que hacer esto, pero si no estás quieta y callada, lo echarás todo a perder. Volveré por ti.
¡No me hagas esto!
A mí se me posa la piel de gallina con esta fanfarria, Lorea.
Rafa, es que tú eres de los del sí. Fandom a tope de Indiana Jones. Ese grupito que no quiero volver a mencionar, O sea, te la habéis puesto la primera, ¿eh?
Bueno, es que ahora explicaré. Hem decidit amb Lorea que ja sabem que existeix una saga d'Indiana Jones, les tres primeres pel·lícules, anys després va arribar La Calavera de Cristal, i ara estem, doncs, emocionats perquè en menys d'un mes i mig arribarà aquesta darrera entrega que és Indiana Jones i el Dial del Destí. Per tant, hem decidit fer un primer spoilers parlant de les dues primeres entregues, que és En busca de l'arca perdida, que és un fragment de la pel·lícula que hem escoltat ara mateix, i farem una segona part d'aquest mateix capítol amb El templo maldito. I farem un altre volum d'aquest spoilers parlant de les altres dues pel·lícules, que hi ha molt a comentar. Tu com valores, Lorea, aquest inici de la saga amb l'arca perdida?
Bueno, a ver, para mí esta peli es súper icónica. Me gustaba mucho, porque bueno, la idea original de esta película viene, como ya saben, de George Lucas,
sí.
Steven Spielberg, el arca perdida, los nazis. Lo que más recuerdo de esta película era los momentos de body horror con los nazis que se le derriten la cara.
Sí.
Y creo que es de las que más éxito tuvo junto con la tercera. porque la del templo maldito, que es, a mí me encanta, es la más maltratada de todas. Yo, al principio, esta, al ser la más vieja de todas, yo no había nacido todavía,
sí.
Soy una persona joven.
Es del 81, esta película es del Widantau, sí.
Yo todavía no la tengo tan posicionada como el resto. Yo soy más del rollo Sean Connery, el padre un poco más humana. Esta es un poco más, copia mucho de Indiana Jones, algunas cualidades del personaje, se nota un montón. O sea, la peli es muy de su tiempo, pero es una maravilla de George Lucas y de Spielberg que idearon esto. ¿Sabes cómo idearon esta peli?
Juntos. Sí, tenga la idea, ¿no? Estaban de vacances después de haber estrenado.
En Hawái, dijeron, tenemos que hacer una peli juntos.
Sí.
Y, o sea, imagínate que es que son dos visionarios del cine, son historia del cine, básicamente. Yo creo que, y hablando un poco en general de la trilogía, yo diría que Indiana Jones no está tan posicionada en la actualidad como una trilogía, como una saga, como puede ser Harry Potter, todo Star Wars. O sea, no hay tanto... Ha estado un poquito más aparcada, como es el cine clásico de los 80-90, cosa que me da rabia. Indiana Jones es una, para mí, forma parte de mi infancia y de la actualidad, porque hace poco vi La Última Cruzada y me gustó muchísimo, pero la única que no he podido recuperar ha sido la primera. Porque es la que menos me gusta, Rafa.
A mí también pasa, Lorea, yo ho admeto. És a dir, a mi em va passar una cosa. Jo vaig veure a mi em va passar com tu, jo tenia un any quan van estrenar en Busca de l'Arca Perdida, i la primera que jo vaig visionar va ser El Templo Maldito. Oh. I em va impactar moltíssim, em va seduir de manera brutal i em vaig enamorar del personatge, de tot. Després vaig veure En Busca de l'Arca Perdida i vaig anar al cinema, jo vaig veure en el cinema La Última Cruzada. Per tant, aquest és el meu recorregut vital amb la saga original, les tres primeres pel·lícules. A mi em passa una cosa, jo sí que crec que aquesta és la pitjor de les tres primeres, tot i així és una genialitat. És a dir, és una pel·lícula trepidant, és una pel·lícula amb detalls fantàstics, és una pel·lícula que traspassa l'aventura, la porta, no?, en aquest món del nazisme, de l'ocultisme. O sigui, és meravellós. El personatge d'Indiana Jones, que sembla molt bàsic, no?, un aventurer i tal, és... O sigui, esdevé per molts detalls una icona del setè art, perquè, clar, és aquesta dualitat entre Clark Kent i Superman, no? Professor d'universitat, un tio intel·ligent, un tio que sap, però després es canvia de roba, es posa l'uniforme, es posa l'uniforme de superheroi, i aquest barret meravellós i aquest fuet que té el làtigo i aquesta jaqueta de cuir que porta fantàstica, doncs ja té l'uniforme i això és l'aventura pura i dura.
És l'aventura pura i dura, i a més que ha romantitzat moltíssim la professió de arqueòleg.
Sí.
Sí, es que vas a Egipto o vas a una iglesia antigua y te crees Indiana Jones, ¿no?, a ver si encuentras una tumba, ¿no? Y es algo muy chulo. Además, lo que más me gusta es el aspecto guarro y sucio que tiene Harrison Ford con ese gorro, que lo más indicativo es ese sombrero de cowboy un poco, todo sudado, asqueroso, que luego en la tercera película sabemos cómo el tío consigue el sombrero mítico de Indiana Jones.
Exacto. Amb aquest pròleg. Perquè és meravellós com Spielberg planteja les pel·lícules amb aquest pròleg inicial, no?, que és com tancar una aventura prèvia i després ja s'endinsa en l'aventura de la pel·lícula. I jo vull destacar, quatre coses, perquè no tinc temps per massa cosa, però si em deixes... A mi m'encanta la presentació del personatge, és a dir, abans que ell obri el pico i li veiem la cara, ja descobrim la silueta d'Indiana Jones, no?, el barret, el tal... que és un tio dur, i això ja t'ho dona... en aquesta primera pel·lícula, en Busca de l'Arca Perdida, i després aquest punt, que jo crec que és una mica el James Bond de Spielberg, perquè Spielberg volia dirigir una pel·lícula de James Bond. Estava com obsessionat i en lloc de fer una pel·lícula d'una saga que ja coneixia, es va inventar un altre personatge, que és en aquest cas Indiana Jones. Per cert, la història de Tom Selleck també és molt impactant en aquesta pel·lícula, no sé si la coneixes.
El paper, absolutamente. O sea, es que es la peor decisió professional de la història del cine. Pero yo creo que Harrison Ford a día de hoy es un nombre que rechaza un poco estos dos papeles que han jorobado un poco su anonimato, ¿no? Que se le dejan solo y Indiana Jones, porque Harrison Ford no puede ir solo por la calle, porque se le para la gente.
Oh,
porque hizo los dos personajes más icónicos de la historia del cine.
Es que ser Han Solo y Harrison y Indiana Jones es muy fuerte, ¿eh?
Es Oye, te has dicho Henry Jones Jr., que me ha volado la cabeza.
Henry Jones Jr. es el nombre real de Indiana Jones.
Claro, que Indiana Jones es el perrete.
Indiana es el gos que tenían el pare Henry Jones Sr. y Henry Jones Jr. después que morís la seva mare. Escolta, Lorea, tenim una primera píldora de Néstor, anem a escoltar-la i ens remata la seva opinió sobre En busca de l'arca perdida. Aquest és Néstor Company.
Havent estrenat el mateix any Star Wars i Encontres a la tercera fase, George Lucas i Steven Spielberg van decidir marxar de vacances a Hawaii per poder desestressar-se de la pressió que els estudis mantenien sobre les xifres econòmiques que esperaven obtenir en taquilla. En aquell lloc remot, allunyat de tensions comercials i promocionals, Spielberg va comentar que el seu somni continuava sent dirigir un film de James Bond. La resposta de Lucas va ser rotunda. Steve, jo tinc quelcom millor. I va ser allà quan li va començar a desgranar un argument que girava entorn d'un arqueòleg aventurer que feia front als perills amb molta valentia, però allunyat de tendències superheroiques. Del que es tractava era de recuperar l'esperit genuí del gènere d'aventures seguint un personatge que s'inspirava directament en els serials cinematogràfics de la dècada dels 40 i en l'estètica que lluïa el personatge de Charlton Heston, El secret dels Inques. La proposta va entusiasmar Spielberg fins al punt que es va oblidar de James Bond per sempre més. Uns anys després, amb dos creadors van col·laborar intensament per crear Indiana Jones a la recerca de l'Arca Perduda, que és probablement el millor film d'aventures de la història i un dels títols més meravellosos que encara ara es poden veure en alguna que altra sala de cinema. La magnífica partitura de John Williams li va acabar de conferir l'aura icònica i la pel·lícula va ser el millor compendi entre el llegat del cinema del passat i el ritme i execució amb els que Spielberg dotava els blockbusters als quals feia front. I tot sempre mantenint les notes d'ingenuïtat i humor necessàries per fer del film un testimoni perdurable. Tot i que no era l'elegit inicial per interpretar Indiana Jones, Harrison Ford va néixer per encarnar el paper. I de la seva forma d'enfrontar-se als nazis i sortir-se sempre amb enginy, va néixer un mite fílmic.
Doncs aquesta és l'opinió de Néstor Company. I ara, Lorea, ens endinsem a un món terrible, un món oscur, perquè farem una passejada pel temple maleït.
Oh.
Em flipa aquesta banda sonora que es va inventar John Williams amb aquest to de secta, el culto Tony.
Sí, és que aquí sale una de les escenes que més me gusta de la saga, que és la cena.
Home, aquest sopar meravellós en aquest temple de Pankot, que els van servint, no? Els van servir aquesta sopa d'ulls i les serps i els escarbats.
Sí, que era com taràntules.
És terrible.
Mono.
El mono, el sorbete de sesos de mono.
Esa escena, mira, esta pel·lícula consiguió algo muy guay, que es conseguir una nueva clasificación, que es la de PG-13.
El 13, sí, es van inventar. Porque...
Entonces, esto es algo innovador, porque no cualquier director no lo ha conseguido. Entonces Tarantino leí una entrevista que su peli favorita de Spielberg era esta.
Indiana Jones y el templo maldito, sí.
Y era porque había conseguido crear un ranking más en la clasificación para menores.
Imagínate.
Claro, o sea, entonces a mí el templo maldito...
Jo crec que jo estic dividit entre el Temple Maldito i la última cruzada, però el Temple Maleït té aquest encant de que em va fer descobrir el personatge. És una història molt diferent, perquè és com una mena de casualitats que porta a Indiana Jones i al seu petit equip, no? Tapón i la ballarina, que per cert...
Salseo, és l'esposa de Spielberg i s'hi conocieron en el rodatge.
Exacte, i fins avui, que la van veure ballar al concert de Springsteen aquí a Barcelona, Kate Capsham, es van conèixer en aquest rodatge i és la dona de Steven Spielberg. Doncs és fantàstic aquest equip que formen i després té aquest punt en què és una mica com l'imperi contraataca. Es torna més fosc tot. És més bèstia, és més sanguinari, és més dur. Harrison Ford va fer moltes peces, perquè com tenia que sortir sense samarreta, està molt mazat. No sé si estàs d'acord amb mi.
Bueno, a ver, un más mayor. A ver, un masado. Sigue siendo igual de mal actor, Rafa.
Que sí.
Está un poquito más mayor en la peli. Ya está como el personaje, ya como que las características están más asentadas en el guión.
A mí, es una película. A mí me encanta esta película. Ella está fantástica. Y sí que me agradaría destacar, por ejemplo, que es una precuela. És a dir, succeeix 4 anys abans que els aconteixements de En busca de l'arca perdida. Van portar el personatge cap enrere. Meravellós aquest pròleg, no? Contra els mafiosos xinesos aquells, Lao Tse, es diuen. A mi m'agrada molt aquest inici de pel·lícula. I després, tu fixa't que va ser una pel·lícula molt controvertida per la seva representació de la Índia i la seva cultura. Clar, els pinten com uns sanguinaris. Va ser prohibida al país durant diversos anys. I conté aquesta seqüència lorea impactant en què Mona Ram, no, el líder del culto Togi, doncs ofereix aquest sacrifici humà a la deessa Kali, no, i li treu el cor a la persona que és sacrificada.
Sí, es que esta peli fue más, que a mí me parece una estupidez, pero fue mucho más controvertida y fue la que peor funcionó en la taquilla, digamos. Y cosa que me da, yo digo, no lo comparto en absoluto, porque yo la tengo como una película de aventuras divertida, incluso. Pues será por mi carácter, pero a mí me parece más icónica y más recordada aún que La Arca Perdida.
Sí, permítame, yo estoy de acuerdo, para mí es una película que supera El Arca Perdida. Es que en aquest cas, en la saga Indiana Jones, Lorea, ens passa una cosa que jo crec que ha passat poc en la història del cinema, que és que una saga vagi a millor, és a dir, comença amb una molt bona pel·lícula i les següents parts superen la primera. Jo crec que això ha passat en El Padrino i poc més.
Bueno, pero una cosa, mucha gente no opina como tú y yo, ¿eh? Para mucha gente, de hecho, Spielberg no estuvo de acuerdo. O sea, acabó un poco, digamos, se llevó un poquito de drama porque vio que no funcionó tan bien. Y de hecho casi no hace la tercera de Indiana Jones. Casi no la, y por eso cambió totalmente como es un poco el tono de la película, de la tercera. Pero creo que solo nos gusta a ti y a mí, Rafa, no lo sé.
Mira, yo no lo sé, pero yo estic enamoradíssim del templo maldito per aquest to, i a més els nens esclavitzats. És a dir, és que és tot un univers que es crea allà ple de foscor i de màgia negra, sí. i és tot terrible, no? I allà estan...
Rafa, pero como con la cuarta película, lo que funciona bien a nivel de los enemigos y villano son los nazis.
Això sí, ens falten nazis. Trobo a faltar... El culto Togi està molt bé, m'agrada, i Mona Ram m'agrada com a villà, com a dolent, no? Aquesta figura, sí. L'antagonista d'Indiana Jones, podríem dir, en aquesta pel·lícula, però Indiana Jones és sempre ha d'estar contra els nazis.
Por supuesto. Es el villano favorito de Spielberg, como escribe, como sabéis, es judío, sí. La lista de Schindler. Entonces, de hecho, mira, voy a investigarte un poco todo el tema de Hitler y de ocultismo, porque algo de verdad puede haber ahí, porque Guillermo del Toro también ha hablado de estas cosas y me parece súper interesante, porque al final te hablan de cosas que dices, aquí igual hay algo de verdad, ¿no? Esta gente que es tan poderosa, que se obsesiona por la inmortalidad y va a buscar un arca o un grial o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por eso la segunda, que es nuestra favor, no lo petó, Rafa. No,
es a decir, yo tengo un doble sentimiento, porque creo que sí, que si me posase una pistola al cap diría que El templo maldito es la meva favorita, però reconec que, i parlarem en el volum 2 d'aquests capítols de spoilers, reconec que La última cruzada jo crec que és una pel·lícula més rodona.
¿A qué te refieres?
O sea, no sé, yo creo que es una película per mí perdona, es que em faig un cacau de totes les pel·lícules. En La última cruzada, la química que n'hi ha entre Sean Connery i Harrison Ford i tota la història del Sant Grial, que és com grandiloquent, no? Aquest Indiana Jones torna a buscar un objecte increïble, un objecte que tothom busca, no? El Sant Grial. És a dir, jo crec que la pel·lícula és més grandiloquent, més ben tancada, més ben, no sé com dir-lo, més amable, més...
Más humana, que la llama.
Más humana, sí.
Un padre e hijo, la búsqueda de lo imposible, la búsqueda de la inmortalidad, porque era eso, ¿no? Entonces, era como... A mí me gustaba muchísimo. Aparte que es que Harrison Ford, es que ya no vamos a hablar de la tercera, sino había una química entre ellos, es que estas aparecían físicamente.
Sí, es verdad. Semblan pare y fil de verdad. Per rematar... Oye,
yo me identifico muchísimo con ella. Yo si estuviera ahí en la selva y veo una araña, sería toda la peli gritando. O sea, y hay escenas que son absolutamente machistorras, a más no poder...
Bueno, es que Harrison Ford es un poco, sí, el personaje de Indiana Jones es un poco nena, ¿eh? Nena, ¿qué pasa, nena?
Sí, es un poco, pero peor que Indiana, o sea, peor que James Bond, ¿eh?
Sí,
porque
bueno,
que han reescrito cosas de James Bond y dije, pues que si ven Indiana Jones las pelis, Dios mío.
Meravellosa la secuencia, abans d'escoltar a Néstor, la secuencia després del sopar en què hi ha aquest acte de seducció de la fruita entre el personatge de Willy Scott i Indiana Jones, no? Que estan allà com tontejant abans de que l'aventura es torni encara més boja, i m'encanta el moment en què van trepitjant tots els insectes. Aquest moment també m'encanta.
Sí, a mi m'encanta quan ella està gritando cada vez que ve algo, pega un grito.
Sí, a la selva, ¿eh? Todo eso pasa a la selva.
Pero una tía con carácter también a la vez, pero bueno, es que es un desastre el personaje de Indiana Jones en la película a nivel humano. Por eso me gusta más en la tercera él.